¿Qué le interesa en su COPE más cercana?
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a dos quarts d'una. Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, rere des de COPE Catalunya i Andorra. Sabeu una cosa? Ara, perquè parlo, i si algú es truqués ara per telèfon i xerrés amb ell o amb ella, doncs quedaria clar que ara mateix jo no sóc una veu d'intel·ligència artificial, perquè tindria unes reaccions humanes i això ho detectaríem ràpidament. Però si jo ara mateix fes alguna qüestió, algun discurs, alguna manera, alguna forma, alguna proposta en antena, la meva veu pot ser perfectament clonada, i explicar i dir el que calgui. Això és la intel·ligència artificial. És una tecnologia que ens pot ajudar molt a moltes coses i en d'altres potser no. És una d'aquestes revolucions que hem d'adaptar i que hem de posar en algun lloc, i sobretot en tots els àmbits de la vida. Ara mateix, segurament, si navegueu per alguna xarxa o qualsevol lloc, trobareu intel·ligències artificials o aplicacions d'intel·ligència artificial pràcticament per tot, per imatge. Per imatge hi ha un munt. Per exemple, el Firefly. El Firefly, de l'empresa Adobe, és una d'aquestes intel·ligències artificials aplicades a l'imatge. Una de moltes, eh? Una de moltes. Parlo del Firefly perquè és la que he provat darrerament i és una d'aquestes intel·ligències artificials a l'hora de crear imatges fantàstica. Fantàstica. Hem de dir que fantàstica. Igual que això, hi ha per tot. Parlava de clonar la veu. Parlava de les darreres denúncies que hi havia de nenes que han denunciat que han posat la seva cara amb un cos despullat generat per intel·ligència artificial. I ho han denunciat, evidentment. És un dels exemples que hi ha pel mal ús d'aquesta intel·ligència artificial. Ja fa temps, al principi, abans que esclatés tota aquesta bombolla, ja es veia venir amb aplicacions que diuen deepfake. Què és un deepfake? Un deepfake és quan agafem un vídeo, per exemple, per posar un exemple, el president en funcions del govern, Pedro Sánchez, o el Pere Aragonès, el president de la Generalitat, i li fem dir el que nosaltres volem. Per exemple, Pere Aragonès parlant en castellà al Parlament. Ho podria fer la intel·ligència artificial, això, en principi seria impensable. Però ho podríem fer. Seria un deepfake. És a dir, i no ho pots diferenciar. No ho pots diferenciar. Està molt ben fet. Fins ara què s'ha fet? Doncs posar a la teva cara una pel·li de famós. Amb això, on vull anar a parar? Vull anar a parar que estem davant d'una revolució tecnològica a tots els nivells, a qualsevol nivell pràctic de la vida, i sobretot en educació. Com apliquem la intel·ligència artificial a l'educació? Doncs mireu, hi ha un professor, en aquest cas d'uns quants, que han tornat als exàmens tradicionals perquè els seus alumnes utilitzen el xat GPT als treballs, i això no va. Fixeu-vos tal com és la cosa, que això sospitava, utilitzar aquesta famosa intel·ligència artificial al xat GPT. Jo li estava preguntant ara altres coses. Li preguntava, ¿cuántas aplicaciones de AI? I, no parla català, parla castellà en aquest cas. És difícil proporcionar un número exacto de aplicaciones. El respon, bé, coherentment. Clar, la pròpia empresa va posar en marxa una intel·ligència artificial per detectar intel·ligència artificial. Però la intel·ligència artificial és tan bona, va tan ràpida, que aprèn i es fa indetectable. És meravellós. Ara hem de buscar un encaix. I d'això en parlarem, d'això en parlarem. Benvinguts a un programa que encara la intel·ligència és humana. Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, que igual no tinc tanta intel·ligència humana, però sé que el temps que tenim a sobre, bé, i aquesta tarda, sobretot a Terres de l'Ebre, atenció, la part del litoral sud de Catalunya que viene agua. En tot cas, ve aigua, ruixats, aquests punts al litoral i prelitoral sud, que al llarg de tota aquesta tarda doncs guanyaran extensió. A més, cap al final del dia és possible que arribin altres punts del litoral, prelitoral central. I a partir del vespre poden fins i tot ser localment abundants. De fet, el Servei Català de Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, doncs ha activat les alertes a l'Inuncat per intensitat de pluja, i puntualment, en aquest cas, i aquesta tarda, sobretot a la part sud, Terres de Tarragona, doncs per allà parlem, Les temperatures, igual, i fins i tot baixaran localment de forma moderada, al litoral. I com tenim la circulació a la xarxa viària? Doncs li preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs en general és cert que hem de parlar ara de calma en aquesta xarxa viària, però no és menys cert que hem d'avisar que continua aquest tall de la Ronda de Dalt. Ja ho hem comentat anteriorment. S'ha produït l'incendi d'un camió en un dels túnels a la zona de Vendaura-Guinaueta. L'havia estat tallada la Ronda de Dalt molta estona en totes dues direccions. En sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat, ja fa estona que la tenim reoberta i ja no hi ha aturades importants. En canvi, en direcció contrària, en sentit Llobregat, continua tallada aquesta Ronda de Dalt. De fet, des del mateix nus de la Trinitat fins a la sortida número 3, la de Valldaura-Guinaueta. Per tant, aquest primer tram de la Ronda de Dalt, que continua tallat en sentit Besòs, entre el nus de la Trinitat i zona de Guinaueta, Valldaura. Això ara afecta una mica, per una banda, a la D20, a la Pota Nord, i aturades no arriben al quilòmetre des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb el nus de la Trinitat. I és clar, molta gent, en comptes d'agafar la Ronda de Dalt en sentit Llobregat, agafa la Ronda Litoral. Doncs bé, aquesta Ronda Litoral va més carregada del que tocaria a aquesta hora del matí migdia. Són trams de lentitud, aturades gairebé entre el Bon Pastor i la zona de Montjuïc. Per tant, hi ha molt trànsit ara mateix a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. És cert que la resta de dies, de moment, parlem de trànsit força tranquil.
Moltes gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia.
A reveure, adéu-siau.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por eso piensa que soy un sueño, sueña, que pienso, manda un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura ya le una meta triste figura.
Una salutació pel Roger Serra. L'he dit Eduard, però el Roger Serra. A vegades em passa tot això, però estava pendent de l'intel·ligència. Això, l'intel·ligència artificial no falla. Aquí, això, per la intel·ligència artificial no falla. Mireu, els que tenim certa edat, no diré la meva per coqueteria, 55, doncs, és que a més tenim mala rima. Reconeixo que som d'una generació d'estudiants que d'això estava molt lluny. Només era ciència-ficció. Tot el que estem vivint avui en dia, conforme a la tecnologia, era pura ciència-ficció. Sortia com a molt a Star Trek, i ara veus Star Trek la clàssica i quasi te ríes. Són gente aporreando botones de forma aleatòria. Bé, recordeu les mítiques xuletes, per exemple? Encara es fan, eh? Intentar copiar els exàmens, les fórmules que posaven en el bolivic, el transparent, que era magnífic tot allò, que de fet en el fons no et servien de res, perquè només la fabricació d'aquesta xuleta per copiar-te ja feia que estudiessis i t'ho aprenies. Ara la cosa ha canviat molt. Ara es copia amb intel·ligència artificial. Sergi Tor, com estàs? Bon dia. Tu ets de la meva generació i entens perfectament tot el que t'estic explicant.
Sí, bon dia. Primer de tot, m'encanta haver-te escoltat un error, perquè així sé que estic parlant amb una persona i no amb una màquina, a l'hora de dir Eduard Serra o Gerard. És a dir, això és la demostració palpable de que el senyor Cruz és un home de carn i ossos i no una màquina, exacte. Humà.
Humà que pajarea bastante, tot s'ha de dir.
Clar, clar. No, tens tota la raó. És a dir, quan fèiem les xuletes ja estàvem estudiant.
Sí, no, i tant. Era un què. Teníeu les seves avantatges, tot
clar,
això, eh?
Clar, clar, clar.
Però t'ho has copiat.
No, perquè me ficava molt nerviós. Sí que anava preparat, perquè tothom s'ha d'anar preparat de cara a l'examen. Érem una època on l'examen escrit ho era tot. És a dir, no hi havia ni treballs ni notes combinades. Per tant, era l'examen de avaluació i això significava anar a casa bé o malament, no?
Jo ara,
aleshores sí que aquella època l'examen era clau i mitjançant les xuletes estudiaves coses i hores d'ara, quan he d'aprendre alguna cosa m'ho tinc que escriure. Soc incapaç de llegir i aprendre-me-ho. He de fer com una mena de resum o de croquis o m'ho tinc que escriure de cara a memoritzar-ho.
Sí, sí, mira, jo he de confessar, i ara això quedarà muy de guais, però jo no he copiat mai.
Sí, perquè ha prescrit el delicte, no? Sí. Perquè ha prescrit el delicte,
no, però és que jo no he copiat mai. Jo en aquest cas no he copiat mai perquè em feia vergonya. Dic, hosti, com m'enxampin. No podria suportar la vergonya.
No tinc catalogat com una persona tímida ni vergonyosa, curiosament.
Ho soc molt. Però avui en dia, Sergi, la intel·ligència artificial i els estudiants ha canviat molt aquesta relació de quan nosaltres estudiàvem després de nostres historietes d'Abuelo Cebolleta que acabo d'explicar.
Sí, a hores d'ara doncs, estem en un debat que no és únicament a Catalunya, Espanya, és un debat internacional. Hi ha notícies d'Estats Units, hi ha notícies d'Anglaterra, de Noruega, d'Espanya. Òbviament, doncs, la ruta del coneixement, cap a on ha d'anar la educació. I en aquest cas hi ha una coincidència, que la educació ja ha d'anar cada vegada menys a la memorització, perquè no té sentit, perquè ho tens tot en un segon per internet, doncs, de quins són els afluents de l'Ebre o la llista dels Reis Gots, per explicar exemples de la nostra època, però en aquest cas, doncs, l'important és el coneixement de com utilitzar bé aquestes eines i sobretot per buscar i trobar el que un busque. Ara bé, tota la problemàtica que hi ha a la intel·ligència artificial, que et pot fer escriure com a Shakespeare o fer grans discursos, justifica el retorn a l'examen pur i dur que havia fa 40 anys?
Home, és una bona pregunta aquesta, eh? Jo crec que no.
Doncs aquí està l'equip de la qüestió, perquè ja alguns professors que s'han fet virals a nivell internacional haurà de dir que han de retornar a l'examen pur i dur, amb nom i cognoms, a ja la cal·ligrafia, perquè no hi hagi la problemàtica del copiar.
Doncs mira, la pregunta, bàsicament, tu ja l'has deixat a sobre la taula, i és com encaixar aquestes tecnologies, en aquest cas l'educació. El problema ja es va tenir, o ja vas plantejar quan va néixer Internet. Internet va ser el primer obstacle d'encaix. Al final s'ha acabat encaixant.
Sí.
I ara és la intel·ligència artificial. És un internet 4.0, en aquest cas. Com encaixar la intel·ligència artificial a l'educació? Mira, si et sembla, tenim al telèfon a una persona que en sap, i almenys ens pot donar una orientació a la seva resposta, el delegat de la transformació digital de la Universitat Abat Oliba Feu, que el tenim al telèfon, el senyor Juan Francisco Jiménez. Juan Francisco, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I com encaixem la intel·ligència artificial a l'educació? Crec, igual perquè ho veig des de fora, però ho veig com un repte importantíssim, no?
Així és, importantíssim. Al nivell de quan va aparèixer Internet en el seu moment i va impactar també l'educació. L'educació no s'escapa d'una realitat que ja sabem que és una realitat global, que és l'impacte de la intel·ligència artificial en totes les àrees laborals, humanes, socials, polítiques i també educatives, evidentment. Llavors, nosaltres estem fent una lectura de com està impactant aquesta qüestió en les dinàmiques metodològiques que utilitzen els nostres alumnes per presentar exercicis, per formar-se, per créixer, i a la mateixa vegada estem obligats a fer una reflexió sobre com està impactant a les professions per les que nosaltres estem formant els nostres alumnes, perquè els hem de preparar també per aquesta nova realitat que es trobaran dintre d'un, dos, tres o quatre anys.
Sí, però probablement el que hi ha una cosa clara i que arriba ràpidament a la conclusió és que l'intel·ligència artificial és una molt bona eina, però no és intel·ligent.
Absolutament, absolutament. I aquí està el debat de que si la intel·ligència artificial és intel·ligent o és artificial. Aquest és un altre debat. Però així és. I una de les qüestions més importants que nosaltres, els professors, hem vist de seguida és que els resultats que pot donar una intel·ligència artificial d'aquest tipus, en el cas hipotètic de que un alumne l'estigui utilitzant, són resultats que no estan contrastats i que són molt verosímils, però moltes vegades no són fidedignes. Això què vol dir? Això vol dir que el que vindria a ser la qüestió humana final que decideixi si aquest text és bo o no és bo, segueix sent molt important. I en el cas de l'educació és l'alumne. L'alumne és el que ha de rebre aquest resultat, gestionar-ho, veure si realment està donant resposta o no al que se li està preguntant. Això què vol dir? Vol dir, bàsicament, com a conclusió, que si no coneixes el tema que li estàs preguntant a la intel·ligència artificial, no podràs gestionar adequadament el resultat que et doni, perquè no sabràs si és bo o dolent. I això segueix tenint molta importància dins de l'educació, el factor humà, i que l'alumne sàpiga realment gestionar aquests resultats.
Clar, és qüestió de que et dona un munt d'informació, però si no tens la capacitat per reorganitzar-la o interpretar-la, doncs de poca cosa pot servir, en tot cas. O almenys t'arrisques que si surti allà un galimatí és una mica estrany.
Exactament. I és també on s'estem trobant els professionals. És a dir, si tu coneixes una àrea, estàs especialitzat en una àrea i utilitzes aquesta eina, de seguida veus quan està derrapant, quan t'està dient una cosa que és certa o no. sí que és cert que ajuda molt a iniciar, a donar-te una estructura, a donar-te una base. La por al foli en blanc s'ha acabat, perquè l'iniciació és una primera pregunta i et dona una resposta sobre la que vol construir al començament. Però és cert que no t'està donant un resultat final. I això dintre de l'educació el que estem tractant de fer és ajudar els alumnes a que gestionin aquest procés, que és el mateix procés que, com deien, veuran al mercat professional.
Bé, clar, ara et poso a sobre la taula el cas d'aquest professor, que igual no és, no és l'únic, que ha tornat un examen tradicional perquè els alumnes agafaven el ChatGPT i ho rebentaven directament, no? Llavors, aquest serà un futur? Vull dir, tornar a lo tradicional de tota la vida?
Clar, aquí hi ha una altra qüestió a aprofundir, que és la següent. És quin tipus d'exàmens o quin tipus d'avaluació estem fent als alumnes. Estem fent una avaluació memorística? Si estem fent una avaluació memorística, no té gaire sentit que l'alumne pugui fer l'examen o pugui fer un exercici amb unes eines que cobreixen aquest resultat. Clar, si l'examen, si la pràctica, si el projecte és un projecte on l'alumne ha d'agafar diferents camps de coneixement, ajuntar-los amb una mirada crítica, posar-los de relleu, això l'intel·ligència artificial té moltíssimes dificultats en fer-ho, et pot ajudar. Llavors, aquí realment el que l'educació s'està plantejant és, i això va néixer amb el Pla Bolònia, és posar al centre les habilitats, les competències que volem que els nostres alumnes aprenguin. Quines són aquestes habilitats, aquestes competències, i com les eines tecnològiques que tenim avui dia poden ajudar o no? Un professor que torna al paper perquè considera que el seu examen no... Potser és un professor que està fent el mateix durant moltíssims anys. A lo millor no, la memòria també és una qüestió que hem d'estimular, evidentment, és una part fonamental de la intel·ligència. Però aquí hi ha una qüestió molt important, que és la qüestió de en quines competències volem formar els futurs professionals de segons quina carrera.
Doncs, senyor Juan Francisco Jiménez, delegat de la Transformació Digital de la Universitat Abat Oliba Ceu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre un tema interessant i crec que donarà encara i durant molts anys molt a parlar.
Parlarem molt bé, és cert això.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, gràcies. Bé, és veritat, i a més, hi ha un bombardeig fins i tot que angoixa d'aplicacions d'intel·ligència artificial pràcticament per tot. Hi ha una que li fiques una cançó i t'ho separa. Et separa els instruments i la veu, per separat. És flipant, la veritat. Els que estem acostumats a això, no estem acostumats a això, doncs els deixo una mica bocabadats. De seguida parlarem molt de turisme. Parlarem de quin és el repte de la gestió del turisme a Barcelona, perquè Turisme Barcelona fa uns dies, va complir 30 anys des de les Olimpiades, pràcticament fins ara. I parlarem també de Home and Fun, que és precisament gestionar pisos i apartaments turístics, en aquest cas. En parlem aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, venda excepcional. ¿Buscas un sofá? ¿Cómodo? ¿Con diseño? ¿Con una gran cantidad de telas a elegir? En Hipogegant lo encontrarás. Tenemos una gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y todos a precios excepcionales. Cheslón modelo Aversa, 799 euros. Entrega ultra rápida. Rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipogegant. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogegant.com.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699-5434-18.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a IOA.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem de gestió d'apartaments. Si tens una propietat i tens un pis en lloguer o lloguer turístic o que vols treure un rendiment i resulta, doncs, pues todo un engorro en ocasiones hacer el papeleo. Bueno, a veces es un auténtico lío todo esto. Pues que sepas que hay startups que te pueden echar una mano, como Home and Fun. De entrada ya os diré la web, homeandfun.com, ahí encontráis pues toda la información, teléfono de contacto y demás, pero vamos a hacer unas cuantas preguntas a Pablo Ramiro de Home and Fun, que lo volvemos a tener aquí con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo hablaba de los propietarios de inmuebles, ¿no? Si yo soy propietario de un inmueble y quiero hacerlo turístico, ¿Home and Fun me puede ayudar? ¿Y cómo me puede ayudar, si es que me puede ayudar?
Yo creo que Home and Fun es tu opción. Es decir, nosotros llevamos una gestión completa. Al final vamos a tu propiedad, la evaluamos, vemos las características que tiene por ubicación, por capacidad de huéspedes. Te realizamos un estudio de rentabilidad. El propietario al final espera obtener un rendimiento, como es lógico. Y te estamos ofreciendo una gestión completa. Es decir, relájese y disfrute. Nos entregan las llaves y nosotros llevamos todos los procesos, el proceso operativo, todo lo que es entrega de llaves, limpieza, lavandería, sábanas y toallas las ponemos nosotros, check-in, escaneo del pasaporte.
Os encargáis de todo, absolutamente de todo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Y qué licencias, por ejemplo, necesitaría yo si tuviera esto?
Claro.
Porque me harían falta algunas licencias, digo yo, ¿no?
Exacto.
¿También os encargáis vosotros?
Esto va encarado principalmente a los propietarios que ya tienen licencia.
De acuerdo.
Porque a día de hoy existe una moratoria, bueno, un PEWAT, una nueva regulación de enero del 22, que prácticamente hace imposible la obtención en la ciudad de Barcelona de una licencia vacacional. Entonces, el parque, digamos, turístico, de vivienda de uso turístico en Barcelona son de unas 10.000 licencias. Y al final damos servicio a todos esos propietarios que tienen una vivienda con licencia.
De acuerdo, o sea, lo que hacéis es quitarles de encima el engorro de todas estas gestiones que estabas comentándome antes, ¿no?
Totalmente, el día a día es operativamente complicado.
Venga,
para el propietario.
Vamos a hablar de pasta, si te parece.
Vale,
yo soy un propietario, como he comentado antes, contacto con vosotros, con Home and Fun. ¿Y cuál sería en este caso el fijo y el variable en caso de que yo ceda mi propiedad?
De cara al propietario tenemos dos opciones. Al final trabajamos tanto o en fijo como en variable. En el caso variable, nosotros estamos trabajando al 80-20. Esto quiere decir que de la facturación que obtiene el inmueble, el 80% es para el propietario y el 20% es para nosotros.
Ajá.
La opción en fijo, pues en la visita a la vivienda determinamos qué cantidad vamos a pagar en un alquiler fijo, recurrente, mensual, y el propietario tiene la certeza, la seguridad de saber qué ingresos obtendrá a final de cada mes.
De acuerdo. Bien, ahora hablamos de cosas que necesitan apartamentos y pisos habitualmente, que son reformas. A veces pues esto ocurre. En caso de que mi inmueble necesite una reforma, ¿también lo podéis gestionar vosotros?
Sí. Llevamos, de hecho, todos los pisos que gestionamos les llevamos al mantenimiento. Incluso se ha ido abriendo paso una línea de reformas a clientes que han querido renovar su piso de forma entera, incluso incipientemente el inicio del mantenimiento de un centro comercial muy conocido aquí en Barcelona. Entonces tenemos personal propio y personal de apoyo externo con el que realizamos las mantenimientos y reformas.
De acuerdo, ahí estáis, precisamente. Pues ya lo sabéis, si tenéis esa licencia, ese inmueble, y os tenéis que quitar de encima el engorro y todo lo que nos estaba explicando aquí Pablo en detalle, pues Home and Fun. Digo la web, y ahí encontráis el teléfono también, que hoy también lo voy a decir, 93-209-9146. Ese es el teléfono, pero lo vais a encontrar toda la información en la web, homeandfun.com, homeandfun.com. Carlos, Pablo Ramiro, muchísimas gracias.
A ti, que muy bien.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
De turisme a Catalunya, estem parlant d'un sector que porta molta pasta. És a dir, és una de les joies del producte interior brut, no només de Catalunya, sinó d'Espanya. Som una potència, per entendre'ns, mundial en aquestes coses, no? Estem entre els països que reben més visitants. Catalunya, en particular, és una de les autonomies que porta més visitants, que és més atractiva per la gent que ve. I dins de Catalunya, Barcelona, perdoneu, seria la joia de la corona. És la que té turisme tot l'any, pràcticament, no? Bé, d'això s'ha de gestionar. Ja sabeu que quan hem parlat de turisme hem parlat de moltes qüestions, com fer-ho, com no fer-ho, la turismofòbia que fa un parell d'anys va sorgir, amb motiu o no, però va sorgir. Dins de tot això, Turisme de Barcelona fa 30 anys. Va néixer un any després de les Olimpiades del 92 i fins ara, 30 anys, veiem com es desenvolupa i creix el turisme a Barcelona. I tenim al telèfon el president del Comitè Executiu del Consorci de Turisme de Barcelona, el senyor Eduard Torres. Eduard, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Vaig una setmana tard, però felicitats.
Vale, doncs moltes gràcies. La veritat és que va ser una festa molt maca, on ens vam felicitar doncs, de tots aquests èxits que hem tingut durant aquests 30 anys. Mm. Perquè la veritat és que el que s'ha aconseguit és molt, tal com tu deies.
Clar, en principi, Eduard, com ha evolucionat? Perquè vau començar al voltant dels Jocs Olímpics, 92, 93, no? Com ha evolucionat el turisme a Barcelona des de llavors?
Bé, els inicis de turisme responen a que un cop acabats els Jocs i que hi havia ja una gran crisi derivada de la Primera Guerra del Golf, en aquells moments els 130 hotels que hi havia a Barcelona, alguns d'ells tancaven els caps de setmana o inclús durant el mes d'agost tancaven. Vol dir que hi havia realment molt poc turisme, però sí que s'havia aconseguit una gran notorietat de la ciutat fruit dels Jocs. Els gestors de l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment van decidir que s'havia d'aprofitar aquesta notorietat per potenciar Barcelona com a destinació. I van decidir promocionar la ciutat conjuntament amb el sector privat, representat per la cambra en aquell moment, i d'allò en va derivar un model de col·laboració públic-privada que ha sigut un èxit i una referència en l'àmbit de la promoció. Avui estem tots d'acord doncs, que Barcelona és una marca molt potent.
Com es cuida una marca com aquesta? Perquè a vegades hi ha de tot, no? Hi ha gent que diu no s'està cuidant prou bé, volem un determinat tipus de turista. Ostres, trobo que gestionar tot això és molt difícil per fer-ho bé, per quedar content, que tothom quedi content, que això ja seria un miracle, i per no morir d'èxit. Com es fa això?
Bueno, que tothom quedi content sempre
és impossible, és
difícil,
no? Això és impossible, correcte, sí,
en tots
sí.
Els àmbits de la vida costa molt. Però sí que el repte, d'alguna manera, és doncs, que hi hagi un consens a la ciutat sobre quin tipus de turisme volem i que tot, les administracions, la ciutadania, el sector privat, doncs, logrem aquest consens sobre la importància del turisme i també de la quantitat i del tipus de turisme que volem, no? No s'hi val tot, diguéssim. Necessitem trobar la mesura bona, la quantitat, la qualitat dels visitants que tenim, perquè tothom surti guanyant. Ja dic que és molt difícil que tothom quedi content, però sí que hem de lograr doncs, un ampli consens.
D'acord. És inevitable, quan parlem de 30 anys i parlem de tota l'evolució del turisme a Barcelona, de reaccions dels ciutadans en aquest cas, perquè ara igual no se sent tant, però hi va haver un moment, fa, jo què sé, si mal no recordo, fa 2 anys, que va sortir aquella turismofòbia, una mena de fòbia contra el turisme a Barcelona. Clar, quan tu tens això, és una mica dir... anem en contra una mica també dels que porten diners cap a casa, no? Però hi alguna cosa hi haurà quan passen aquestes coses i aquestes reaccions?
Bé, és cert que Barcelona és una ciutat relativament petita, podríem dir, i que hi ha una certa concentració del visitant, no? Doncs a la Ciutat Vella, a l'Eixample, a la Sagrada Família, que són llocs molt potents on tothom té moltes ganes d'anar-hi, no? Ja, de fet, l'Ajuntament ja va ser molt sensible en aquest tema i des de fa ja 7-8 anys no es poden obrir nous hotels a Barcelona ni apartaments turístics. Per tant, la capacitat de rebre visitants a Barcelona està acotada des de fa bastant de temps.
I això és bo o és dolent?
Bueno, això té coses bones i coses dolentes. En tot cas, hi ha un consens, s'ha arribat a un consens de que ja és una mida adequada. Sí que és veritat que ara faria falta doncs, gestionar en certes èpoques de l'any on rebem visitants que no pernocten a Barcelona, sinó que venen d'excursió doncs, perquè estan allotjats a altres destinacions a Catalunya, i estic parlant especialment de l'estiu, doncs ordenar una mica aquest tràfic de gent perquè no hi hagi aquesta concentració. Jo crec que això ho hem fet molt bé en l'àmbit de la promoció i ara tenim aquest repte de gestionar aquests fluxos de visitants.
D'acord. Senyor Eduard Torres, president del Comitè Executiu del Consorci de Turisme Barcelona, escolta'm, felicitats per aquests 30 anys, que siguin 50.000 més i que gaudim tots del turisme a Barcelona.
Moltíssimes gràcies i gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos al banc dels oients.
Ha estat tot un plaer, tots ja ho sabeu. Mar Porto, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Avui parlarem d'una senyora que té 90 anys i fa unes coses que jo fa 90 vides que no faré.
Exacte.
Que és llançar-me en paracaigudes.
Exacte, sí, parlarem amb la Montse Metxó.
Exacte, 90 anys i es llença en paracaigudes. Però no una vegada, no. Quantes?
Això ho diu després, però vale. Ja avanço que és quasi 1.000 salts amb paracaigudes.
No te lo reventaré, ni molt menys, la xerrada ara mateix. Bé, ara que parlem amb Mar Puerto, segurament portes molts anys lluitant contra el sobrepès. I el millor potser... No és el cas de la Mar, eh? Però també escoltant els consells, evidentment, de la doctora Carmen Torrejón. Per què encara no has pres la decisió d'informar-te? Doncs anima't, Mar, anima't a demanar una visita informativa personalment amb ella. Li pots preguntar tot el que vulguis. Posa't en mans de bons professionals. I, a més, la primera visita informativa és gratuïta amb la doctora Carmen Torrejón al Centre Mèdic Estètic Estar Bene. Truca al 93 414 3631. Vinga, que t'estan esperant.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el callado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Únete a la operación Stock Fuera de MediaMark. Solo hasta el 24 de septiembre tienes un Combino Frosthair de 2 metros de altura por 599 euros. O una escoba Dyson con tecnología láser por 579 euros. MediaMark.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui volem explicar la història de la Montse Mechó. La Montse és esportista d'èlit als seus 90 anys i fa ni més ni menys que paracaigudisme. Mar Puerto, que t'has parlat amb ella.
Doncs sí, i no només això, va començar també classes de ballet als 7 anys i als 90 també ha guanyat el seu darrer campionat de natació. És tota una esportista i ella mateixa ens explicava que la música li ha servit per exercitar la ment i la natació pel cos.
Primer vaig començar, la meva mare era pianista i llavors es va portar la meva germana, que tenia 4 anys més que jo, i a mi a fer classe de ballet. I allò ja va ser el primer moviment, em penso, que ja vam fer al cos. El cos i a la mente, perquè el fer ballet també crec que és una de les parts importants que fem servir el cervell per estar actius.
Una passió per l'esport, per cert, que també compartia amb el seu fill Eduard abans de morir als 26 anys, practicant pesca submarina, però que va seguir unint-los fins i tot després de l'accident, primer amb la natació i després amb el paracaigudisme.
En l'any 51 necessitaven saltadors de palanca i trampolí perquè l'any anterior, l'any 50, es van guanyar els campionats d'Espanya de natació perquè s'incluïen els salts, també. I llavors ens van dir, necessitem alguna saltadora que ens representi. I van dir, la Montse, que està sempre per allà dalt, els trampolins.
No obstant això, d'un temps cap aquí, la Montse ja no ha pogut realitzar més salts per dues raons ben concretes. L'últim el va fer amb 88 anys, però tots els que ha fet diu que se li queden pel record.
Tinc 936 salts. A partir d'aquest salt ja no n'he fet més perquè vaig tenir que cuidar una germana que amb demència, que me la van ingressar. Ja vaig deixar de saltar perquè dic, si em faig mal amb un peu, qui la cuidarà? Després, ara ja no donen, a partir dels 80, ja no donen la llicència.
I és que ella mateixa ens deia que té tots els seus salts guardats en un llibre. Ha viatjat pel món saltant en paracaigudes des dels Estats Units fins a Finlàndia i el que sí sap és que ha viscut l'experiència i la vida al màxim. Per ella, l'actitud, diu, és el més important.
Per poder-ho fer, és fer-ho. T'esforces a poder anar cada dia, si puc, cada dia que puc, al Club Natació Barcelona i nedar amb aquella piscina salada que tenim a l'estiu i a l'hivern. Perquè és el moviment, és fer servir totes les parts del cos, des de la respiració fins a la punta dels peus.
Així doncs, una vida dedicada a l'esport, però coneguda també sobretot per tots aquells que l'envolten, pel somriure d'orella a orella que se li dibuixa quan ho practica.
Fantàstic, no?
Sí, sí, és
jo una ja passada. Signo, on he de signar? 90 anys i llançar-me'n per... Bueno, als 88 va ser el darrer, és igual, jo ja signo. On he de signar?
Sí, sí. Jo parlava amb ella i era com una lliçó de vida, no? La que donava la Montse.
I tant, no? Tota una experiència i, a més, el bé que ho explica i que ho transmet, eh? Tu t'agradaria llançar-te en paracaigudes? Ho has fet alguna vegada?
No massa.
No està la...
Amb 90 anys ja no tens por.
En tu llibre però... de coses pendientes no ho tens?
No.
Bé, jo tampoc, també t'ho he de dir, eh? Mar, escolta, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia. Bé, doncs després d'escoltar a la Montse Metxó, doncs dius, ostres, i jo ara què he fet? Ara faig una cosa d'aquestes esportistes, doncs poca cosa, la veritat, si jo em vol. Bé, estem a punt d'arribar a la una del migdia. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.